de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot just passen uns minuts de les 10 en aquest dissabte 8 d'abril. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores en aquests dies de Pasqua, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de col·leccionar còmics, i en parlarem amb l'Albert Mestres de Continuarà Còmics. El doctor Òscar Suárez, de MD Clíniques, ens dirà com treure el màxim partit de la nostra imatge aquesta primavera i explicarà l'origen de les mones de Pasqua i parlarem de les tendències d'aquest any amb el president del gremi de pastissers, l'Albert Ballart. Et faré diferents propostes d'oci i la música ens anirà directe al cor, ja que parlarem del gran concert de gospel One Heart amb el seu director d'orquestra, el Ramon Escalé. Per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós o tu mateixa ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana. Benvinguts.
Hobbies curiosos.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir...
Dins els hobbies curiosos he rebut molts emails de persones que col·leccionen còmics i que sou apassionats del món del còmic. Per tant, com que n'hem rebut diferents, hem pensat que què millor que parlar en un entès en el món del còmic, com és l'Albert Mestres de Continuarà Còmics, que així ell ens en podrà explicar moltes més coses. I recordeu que si teniu un hobby curiós, o tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, pots enviar un mail a camins.catalunya@cope.es. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Albert de Continuarà Còmics, que els trobareu a Via Laietana 29 a Barcelona, el món del còmic en essència. I, Albert, l'has viscut des de, no direm de l'inici, però de molts anys. Has vist l'evolució del còmic. Com diries que ha anat evolucionant?
Bueno, nosaltres vam començar amb la llibreria l'any 80. Això vol dir fa 43 anys. I la veritat que des de llavors fins ara ha plogut molt. El còmic estava valorat com un subgènere en aquell moment. I avui en dia està a les places més importants de les llibreries generals, baix el nom o el format de novel·la gràfica. És un canvi molt, molt gran en quant que el prestigi en aquest moment és altíssim i a més el manga, per exemple, que és la posició en el còmic de tot el que és l'anime en el cine, ha fet també que la gent jove i sobretot el públic femení, que no estava integrat en el món del còmic, i participi també 100%.
O sigui, fixa't que el primer Tintín i el Tarzan van néixer l'any 1929 i el 1930 amb Mickey Mouse, que no fa tants anys, que sembla que faci moltíssim i no fa tant. I des de llavors fins ara també es va anar introduint el que és el món més japonès, amb el manga, l'anime... i diferents... O això és un altre vessant? O és dintre del mateix còmic?
No, és el mateix vessant, que a Japó aquí no era conegut, allà sempre ha sigut una tradició molt gran, des de fa molts, molts anys, i aquí es va conèixer a l'entrada a les sèries de dibuix animat als anys 70. No? Des de llavors s'ha introduït molt. Semblava que el còmic americà es menjaria el còmic europeu, i al final semblava que quasi que el còmic japonès menjés l'americà, no? Al final subsisteixen tots i el públic va, depèn de la faceta i l'època de la seva vida, va canviant de gèneres o els relaciona tots, no?
I avui dia, quin és el còmic que més èxit té? Se'n podria dir algun o destacar algun?
Són gèneres molt diferents. En cada gènere hi ha una sèrie de títols que triomfen. Seria molt injust nombrar-ne un en el primer o d'un altre, no? No diré molt sentit. Sí que hi ha sèries que trenquen molt, tant a Japó com a Amèrica com a Europa, no? Hi ha els negres batxeres, però bueno, perquè n'hi ha molts. Seria molt injust, com si parlessis de novel·la o relats en general, que és quina és la més important. Sí,
clar, sí, és veritat que és complicat. Sí, però, sí, sí. Però, per exemple, obres molt notables com les de Marvel, de còmics de Marvel, que després se n'han fet pel·lícules per al ressò que han tingut.
Sí, hi ha una relació molt directa entre el cine i el còmic. Són els dos gèneres que tenen primers plans, no? No passen al teatre o amb altres gèneres, i tenen seqüenciació d'imatges. Evidentment, aportar el còmic en el cine o el cine en el còmic és una labor molt fàcil, no? I a més ho demana, no?, el mateix públic.
I és molt curiós, Albert, perquè anant cap al món digital que estem anant amb les noves tecnologies, clar, molts podrien pensar que el còmic aniria quedant com obsolet, però no és així. Segueix tenint molta rellevància i aquelles persones que són de llegir còmics i d'adquirir còmics en segueixen comprant i en segueixen tenint i col·leccionant, independentment, doncs, de que avui en dia pràcticament tot vagi per internet. O també hi ha modalitats que...
Bueno, els còmics estan, evidentment, poden estar a la base de tothom, digitalment també. El que passa és que el còmic sense el suport paper no té la raó de ser, no? En quant que li pots posar veu, li pots posar moviment, i llavors ja no és un còmic, no? El còmic és la manera de plasmar aquest moviment en el paper. I el públic que et pugui estar mirant, el normal que ens passa a nosaltres a la llibreria, que la gent diu, i mira, per internet m'agrada molt tal i vull comprar amb aquesta sèrie. O sigui, la gent després vol tindre la mà i llegir-la, no? Una cosa és, així sap el que li pot interessar o el que no. O sigui, sí que serveix a la consulta d'internet per veure què t'interessa o no i què t'agrada o no, no? Això és qüestió de la informació, no?
I pels que, encara són romàntics, com en el meu cas, doncs no hi ha res com el còmic de paper. Això és com la carta. Des de que s'envien els mails no és el mateix que rebre aquella carta de tota la vida.
La carta sí que ha passat una mica, perquè la carta és molt fàcil enviar-la, a més corregint-la sobre la marxa en l'ordinador, no? És diferent. Aquí hi ha l'objecte art, no? El poder contemplar la imatge i seguir els traços del dibuix al mateix temps que el llegeixes i tot això, amb un ordinador tens que estar tirant marxa endarrere, marxa endavant, no, potser no seria tan pràctic. O sigui, al fi i al cap, sí que el canvi més radical ha sigut que es treballa amb molta més qualitat de paper, molta més qualitat d'impressió, menys el còmic que d'usar i tirar, no? O sigui, que sí que hi ha un canvi, perquè d'usar i tirar potser sí que la gent ho està mirant per internet, no? Però les ventes a nivell llibreria general o llibreria especialitzada són més altes que fa 10 anys, el qual és el contrari, està creixent. No?
Doncs...
el món del còmic potser en detriment d'altres tipus de lectura, això també pot ser.
I la botiga, a més, la teniu preciosa, amb tot tipus de còmic, de manga, bé, tots aquells que us agradi, i que simplement per poder veure, doncs, des dels ninos vintage, és que és una botiga per anar-la a veure, realment. A Via Laietana 29 a Barcelona, així que no us perdeu, o aquells que amants del còmic heu d'anar a veure Continuarà Còmics, perquè allà hi trobareu segur el que esteu buscant. I Albert, agraeixo molt que hagis estat aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu i a tots vosaltres.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Arriba la primavera, volem estar fantàstiques, fantàstics. Dic fantàstiques, fantàstics, perquè tant homes com dones volem tenir el millor aspecte. I per tenir-lo, doncs tenim amb nosaltres el doctor Òscar Suárez, que ens explicarà com fer-ho. El trobaràs a MD Clíniques, al carrer Brusi, 48 de Barcelona, i ara mateix amb mi. Buenos días, Òscar.
Hola, Raquel, buenos días.
¿Qué tratamientos son los más demandados ahora de cara a primavera?
Bueno, ya sabes, ya estamos abril. Estamos a un paso pequeñito ya de decir verano. Entonces, ya tenemos que estar empezando en los tratamientos que nos van a permitir, bueno, pues disfrutar esta primavera y tanto el verano también. Temas corporales son los que van a ser más demandados, ya históricamente es así. Sobre todo, dos tipos de tratamientos. Los reductores, que se les llama, y también los remodeladores. Estamos hablando de tratamientos médico-estéticos sin cirugía.
Que es muy importante porque uno de los miedos a menudo y habitualmente es el tener que pasar por un quirófano.
Sí, total. Ahora yo creo que la ciencia ha avanzado lo suficiente para, ¿sabes qué? Dejar el quirófano, pues como el último paso, digamos, ¿no? La última solución. Pero hay otros métodos, como el que justamente te venía a comentar, que es uno muy demandado, que es la criolipólisis, el cual nos evita tempranamente una o prematuramente una cirugía.
Pero, claro, la palabra es muy técnica para aquellos que no entendamos.
Sí.
¿En qué consiste?
Sí, es un tratamiento, ¿vale?, que se llama criolipólisis. Lo podemos explicar como es eliminar grasa por el frío, ¿vale? No os tenéis que ir al Polo Norte, la verdad. Es que mediante un equipamiento de última generación, en el área, digamos, que queremos reducir, enfocamos un frío que lo reducimos hasta menos 8 grados centígrados, y esa área donde hay grasa localizada, pues las células grasas se van a empezar a eliminar, se van a morir, y tu cuerpo las va a eliminar naturalmente. Por las vías naturales que tenemos de eliminación, pues vas a empezar a reducir y a notar una pérdida de grasa en esa área muy localizada.
Cada persona es diferente, por lo tanto, es importante, ¿no?, de poder ver al paciente antes y asesorarle, decirle a cada persona lo que le hace falta exactamente según su peso, estatura y demás.
Sí, correcto, porque lo que te decía, no hay tratamientos reductores como el Cultec, pero también hay tratamientos remodeladores, que muchas veces cuando las personas dicen, bueno, yo tengo algo de grasa, sí, pero es que si reduzco, no quiero que me quede la piel colgando, ¿no? O quiero, digamos, mover esta grasita un poco más hacia el costado, entonces hay que remodelar también. Y allí entra otro tipo de tratamientos, como puede ser el Venus Legacy, una radiofrecuencia, digamos, que tiene poder de remodelación y de alisar y tensar la piel, que eso es algo, dos cosas que van muy de la mano, ¿no? Queremos reducir, sí, pero no queremos tampoco que la piel quede un poco colgante, ¿no? Entonces también tenemos que entrar a tratamientos que sean reafirmantes.
Doncs ja ho sabeu, si voleu més informació, podeu trucar al 607 90 94 44, 607 90 94 44, visitar MD Clíniques al carrer Brusí 48 de Barcelona, i la primera visita informativa, si vienen de part de la ràdio, és gratuïta, ¿verdad, Òscar?
Así es.
Doncs ja ho sabeu, us podeu informar sense cap mena de compromís dient que veniu de part de la ràdio. 607 90 94 44. Moltíssimes gràcies per estar con nosotros.
Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Raquel.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I en aquests dies tan especials no podíem deixar de parlar d'una tradició típic de la reposteria en aquestes dades, com és la mona de Pasqua. I per parlar-nos en més, tenim el president del Gremi de Pastisseria, l'Antoni Ballart, que ens explicarà, doncs, una mica més coses i també la història d'aquesta mona. Bon dia.
Bon dia.
Antoni, a on ens remuntem en la història de la mona de Pasqua?
Bé, això ens aniríem quasi als segles XV o XVI, on ja hi havia el que seria un pa, on el padrí li donava els fillols amb els ous, tants anys com tenia, tants ous li posaven a sobre del pa, per dir, una forma de donar-li aliments amb ous i pa.
I, clar, fins a quina edat s'ha de regalar aquesta mona per part del padrí? Perquè, clar, jo, la tradició, no sé si marca una edat determinada, o és quan ja no hi poden cabre, quan ja passes l'edat que ja no hi caben els ous en el pastís. Com va això?
Bueno, normalment, si ens remuntéssim a la religió catòlica, ens diuen que fins a que fa la comunió, el fillol. O sigui que, veritablement, avui dia jo tinc fillols que estan a punt de casar-se. Normalment, el padrí, a vegades, l'allarga fins a es casa, o com diria un pediatre, jo faré de pediatre fins a que tu no em portis el fill, no? Pues això seria algo semblant. Hi ha padrins que volen ser padrí, sentir-se padrins fins a que pugui haver-hi un altre que sigui padrí del seu fill.
I és curiós perquè als inicis de la mona tradicional era només el pastís en forma de tortell i la coca ensucrada, i després ha anat agafant moltes formes diferents, i fins i tot s'hi va afegir doncs, la incorporació de la xocolata l'any 1930, i avui dia doncs, hi ha en formes de tot tipus. Quines són les tendències d'aquest any?
Bueno, les tendències aquest any entre el Disney, que continua sent el gran que ens invoca a poder fer moltes imaginacions amb les peces artístiques o dels héroes, dels héroes, que també Spider-Man o Capitán Amèrica o Batman, tots aquests ens funcionen molt bé, continuen funcionant molt bé. Tant Frozen, que imaginem que ja porta anys, i el de Harry Potter. Aquest any sí que també hi ha tendència de miércoles o coses així, o sobretot després també de maquinetes, el Super Mario, el Sonic, tots aquests encara funcionen. I aquest any el que hem creat és amb la Universitat de Barcelona un conveni hem creat una mona que li diem Mia, que és una noia geòloga, a la qual, gràcies a la col·laboració de la universitat, ells han fet una pàgina web amb un QR i s'hi poden entrar i poden averiguar què és el que s'estudia i tot. Això és per lo que dèiem, que allarguen, hi ha crios que són més grans que la comunió, per dir, i que ja comencen a finals de l'ESO, i per no donar-los els diners o donar-los, posem Disney, que ja consideren que ja són grans, o un altre Linus, o un altre d'allò, és per aquesta raó que s'ha creat aquesta mona.
Doncs hem de seguir amb aquesta tradició de la mona de Pasqua, que no es perdi. A més, doncs, aquests dies són dies fantàstics, a part de la mona, per compartir això amb la família i amb els seus estimats, que durant un temps, en aquests darrers anys, no ho havien pogut fer, i ara és el moment de reprendre-ho, sens dubte. I, Antoni, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i a gaudir també de la vostra mona de Pasqua.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar i gaudiu sobretot amb la família, que és el més important del món.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Pensar ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con dos nudos positivo,
vivo a 5 minutos,
solo así una copa trarará.
Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Participa en el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institutos Odontologics, Clínica Servidices, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global, abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 8 centros en Barcelona, nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedés, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
En Hipoyagán los 30 días locos a precios únicos. ¿Necesitas cambiar las sillas de tu comedor, de tu cocina? Ahora es el momento. Busques lo que busques, lo encontrarás. Gran cantidad de modelos en existencias con diferentes telas a elegir. Silla comedor modelo Uncia, excelente calidad, 41 euros. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, colchones, comedores, dormitorios, armarios, lámparas, textil hogar, muebles de jardín y pollagan.com.
Mundo Deportivo es molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Anem a llegir. Què i a on menjar?
Anem obrint boca i per fer-ho, què millor que parlar d'un lloc fantàstic com menjar a la vora del mar, rodejat d'embarcacions. Sí, sí, t'estic parlant del port de Belís, al cor del Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, on hi trobaràs el Belís Gourmet, un mar de sabors que s'han de tastar. I entre ells, doncs, tenim Can Jaume, on tenim cuina marinera tradicional. Però per explicar-nos-ho millor, ho farà la Maria. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Maria, vosaltres sou dins el Port Belís, a Sant Andreu de Llavaneres, sí. I si haguessis de definir Can Jaume, quin tipus de menjar hi trobarem?
Bueno, nosaltres tenim un menjar molt tradicional i també molt del temps. Ara mateix, per exemple, estem amb els pèsols de Llavaneres. Nosaltres fem un tipus de pèsols de la mateixa manera que el Jaume, de la mateixa manera que els feia la meva àvia, els pèsols ofegats. Són pèsols de Rufal, on només els tenim per aquí Llavaneres, saps?
I els ofegueu vosaltres o els ofegueu amb l'aigua de mar aquesta que teniu aquí al costat?
Els ofeguem nosaltres. És la manera de fer-los que es diuen ofegats. I s'ofeguen amb el mateix caldo que fan els pèsols. En aquests pèsols no necessiten ni aigua, ni sucre, ni res, perquè hi ha gent que es pensa que hi ha de posar sucre. No. Són pèsols molt naturals, amb un sofregit molt suau, d'all i ceba tendre i molt poca cosa, perquè tinguin el gust de pèsol.
Ostres, doncs ara que has dit això del sucre, Maria, jo em fixava com la meva àvia cuinava la pasta, els macarrons, i sempre veia que tirava una mica de sucre, i un dia jo li vaig preguntar, quan era petita, i em va dir que era per això, per treure-hi una mica l'acidesa o l'amargura aquesta.
Sí.
Llavors, s'ha de fer o no s'ha de fer això de posar sucre?
En els pèsols no. A la pasta no hi entenc tant, no ho sé, però en els pèsols segur que no.
Val, o sigui que ja sabem que els pèsols no hem de posar-hi sucre, eh?
Si són els pèsols garrofals nostres, no necessiten sucre. I... Clar, si són uns altres pèsols, perquè siguin dolços, a vegades hi ha gent que els hi posa, i nosaltres només fem aquests de pèsols i no hi posem sucre. Llavors, en altres temporades, doncs fem una mica tot. Quan ha sigut ara temporada de carxofes, també es fan carxofes, xip de carxofa, tenim moltes classes de peix i de paelles. De peix hi ha, bueno, el peix a la brasa, el peix a la sal, el forn, i de paelles, doncs, bueno, tenim moltes classes de paelles. L'arròs negre, la paella marinera normal, la tota pelada, una paella que és amb verdures i bacallà i botifarra negra. Hi ha molta classe també de paelles.
Bueno, ens està entrant molta gana, eh? Sabem que, doncs, un lloc molt màgic també per poder gaudir d'aquest menjar justament on ets, el Port Balís, perquè més de dilluns a divendres, aquells que vinguin a menjar al Port Balís tenen l'aparcament gratuït a Sant Andreu de Llavaneres, que són el cor, sí, bueno, del Maresme.
De dilluns a divendres tenen l'aparcament gratuït. També el que nosaltres fem és esmorzars. Nosaltres fem esmorzars de coquilla, de plat. En Jaume fa uns ous ferrats amb patates i una cansalada del coll confitada, que és molt bona. Es fan molt de peix de les sardines, el seitonillo fregidet, amb un vinagre calent per sobre.
Bé, bueno, el que farem, Maria, és que vinguin i ho averiguin, que vinguin a Can Jaume i sobretot que vagin al Balís Gourmet, perquè trobaran, doncs, diferents restaurants, locals, dòcils, 365 dies de l'any, i podeu trucar per informar-vos al 93 792 9900 93 792 9900. Tot un mar de sabors que s'han de tastar, i en aquest cas, doncs, avui hem parlat amb la Maria de Can Jaume. Maria, moltíssimes gràcies i vindrem a provar els vostres plats.
Ja ho sabeu. Moltes gràcies a vosaltres.
L'entrevista.
Soy una mujer sincera. ¿De dónde crece la palma? Soy una mujer sincera. ¿De dónde crece la palma? Soy una mujer sincera. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir quisiera.
Doncs aquesta veu dolça i meravellosa que estem sentint és la de la Magalí Xer, en aquest cas amb el Manel Fortià, una original versió de la famosa cançó Guantanamera, que estarà inclosa en el seu nou disc Retornar, que es publicarà el dia 4 de maig. I es tracta d'un potent arranjament d'aquest himne cubà, passat per filtre personal, on millor que ens ho expliqui la pròpia Magalí. Bon dia, Magalí.
Bon dia, què tal? És Magalí Sárez.
Això... Sí, tinc tendència a canviar els cognoms, eh?
Bueno,
habitualment. Perdona.
Sempre hi ha confusió. No, tranquil·la.
Doncs meravellosa cançó aquesta, la de Guantanamera, i n'heu fet una versió diferent, totalment?
Mm-hmm. Sí, més que una versió, una transformació, no? però sí, a veure... Ja és una mica en l'onda que portàvem el Manel i jo d'agafar música tradicional i apropar-la al nostre terreny esbojarrat, que venim molt del jazz i del free jazz. I en aquest cas particular, el Manel va tenir la idea d'aquest riff de baix que comença la cançó amb aquest riff i la idea de fer Guantanamera a compàs de 5 en lloc de 4, que és com el coneix tothom. I a partir d'aquí, doncs, entre els dos vam anar construint.
I Magalí, què hi trobarem en aquest disc, que el retornar el 4 de maig?
Doncs aquest disc, com deia, no deixa de ser el que ens agrada a nosaltres, que és això, transformar les cançons molt conegudes, tradicionals o hits, podríem dir així. Però aquest disc és molt més madur que l'anterior. O sigui, en l'anterior, Fang i Núvols, ja vam començar a descobrir-nos d'aquesta manera, però ara a retornar és tot això portat a l'extrem, molt més assentat, molt més madur, i el que té aquest disc especial també és que no només està gravat a duet del contrabaix, sinó que hi ha un percussionista, com s'ha pogut sentir. Llavors la majoria de temes són a trio, que això és com una novetat bastant gran.
I què els diries als amics que ens escolten, Magalí, perquè creixin el disc el dia 4 de maig i et recolzin en aquesta trajectòria musical fantàstica que tens?
Doncs jo recomano molt el disc, ja sé que és bé, diguéssim, però és que estic particularment molt contenta. És un viatge, fa riure, fa plorar, i és un viatge literal per diferents països, perquè el que fem és agafar una cançó d'un lloc i posar-li el ritme d'un altre. Per exemple, agafem una cançó de Menorca i la fem a ritme de ranxera, o una cançó tradicional del centre de Portugal la fem per boleries. Llavors, és molt divertit d'escoltar, i a les nostres pàgines webs, magalisare.com i manelfortia.com, allà hi haurà tota la informació dels concerts, i animo molt que vinguin, perquè el disc és molt xulo, però al directe hi ha un punt performàtic
que és més màgic encara.
Sí,
doncs Magalí, molts èxits i gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Oci.
Tenim moltes activitats d'oci diferents que us anem proposant cada setmana, però en aquest cas n'hi ha una que a més és terapèutica, perquè ajuda a desconnectar, a no pensar en res i tan sols gaudir del moment. I us parlo de la hípica. I per parlar-nos en més, hem buscat una de les millors hípiques del Maresme, que és la Masia Hípica Cal Senyor, i la Nuri, que ho viu a diari, ens ho explicarà. Bon dia, Nuri.
Bon dia, què tal?
Doncs, Nuri, molt contenta de que siguis amb nosaltres. T'hem fet baixar del cavall, expressament, perquè suposo que són moltes hores de hípica, i ja no només això, sinó també d'estar pels cavalls, de cuidar-los, de viure amb ells dia a dia. I què és el que oferiu realment a l'hípica per aquelles persones que vinguin o que vulguin viure l'experiència?
Bueno, nosaltres oferim tot el que estigui relacionat amb el món del cavall. Llavors, bueno, és una desconnexió brutal, i la sort que tenim és que estem al mig de la muntanya, a 10 minutets del poble i a 20 minutets de Barcelona i del Vallès. Vull dir, estem superben situats. En un moment ets aquí i desconnectes totalment.
I normalment qui venen? Famílies, parelles? Quin tipus de públic teniu?
Bueno, tenim de tot, des de nens fins a adults, perquè és una activitat que tothom la pot realitzar.
I a partir de quina edat poden venir els nens, per exemple?
Els nens poden venir a partir de 8 anys. A partir de 8 anys ja poden fer classes i els hi va ideal. Vull dir, fan classes per nens, per adults, per iniciació, per perfeccionament, per treure's els galops, per tot.
Clar, perquè, per exemple, suposo que hi ha les persones que potser volen venir un dia a fer una ruta, i després hi ha les persones que tenen ganes d'aprendre'n més i, com dius, feu classes per petits i per grans. I les persones que venen un dia, per exemple, com ho fan? Perquè si no en tenen idea, els pupileu, els acompanyeu o com ho feu?
Bueno, llavors hi ha les persones que volen venir un dia a fer una experiència, una ruta que diem nosaltres, que són rutes per aquí al Parc de la Serralada, que són superboniques perquè és un indret, vull dir, molt maco, I no fa falta que sàpiguen muntar. Tenim cavalls molt mansos, ells surten a fer una horeta, tranquil, de desconnexió, amb un guia, això sempre, i poden venir a partir de 12 anys. Aquests sí que han de ser un pèl més grans, perquè aquests ja van sols, per fora de la muntanya, aquí ja un pèl més gran sí que ho demanem.
Doncs, a més, t'agraeixo que avui ens hagis atès perquè esteu molt ocupats en aquesta Setmana Santa perquè feu casals i també d'estiu i de Nadal. En què consisteixen aquests casals?
Sí, els casals els fem tant a l'estiu com Setmana Santa com Nadal i són per a nens, des de 8 anys fins a 17. Llavors, als nens els ensenyem a muntar, però també els ensenyem tot l'altre que implica tenir un cavall. Doncs, el respecte al cavall, el netejar-lo, el cuidar-lo, el saber de la seva alimentació, de tot una mica, no només que sàpiguen muntar.
Nuri, sabeu lo que ajudeu a moltes famílies? Perquè jo recordo que de petits, bueno, molts nens, o tots hem volgut en algun moment tenir un cavall, ho hem demanat als pares, vull un cavall, vull un poni. Llavors, és la manera de que els pares s'estalvin de comprar el cavall. Sempre els podeu portar a la Masia i Pica Cal Senyor, que són a Vilassar de Dalt, que són molt fàcils de trobar, i doncs en allà és molt més fàcil que haver de comprar el cavall o el poni, tenir-lo a casa, perquè ponis també en teniu, oi?
Sí, tenim uns ponis que pels més petitons que ja els agrada molt els cavalls i els unicornis i tot això que està de moda, doncs poden venir a partir de 3-4 anys amb els pares i nosaltres els hi deixem el poni i ells fan una mica de voltetes, diguéssim, per dintre el recinte de la Ítica, que et diria més el primer contacte que tenen ja els nens amb els cavalls.
Clar, és una experiència doncs, també molt màgica que sempre recordaran, perquè aquestes, quan vius experiències diferents i ets petit, sobretot, te'n recordes sempre. Llavors, és un regal també molt maco per fer als petits de la casa el poder fer una volta en poni, unes voltes en poni, perquè segur que els hi farà moltíssima il·lusió. Tu els hi veus la cara, oi?
No, vull dir, els nens petits estan encantats. Vull dir, tenim molts nens que van començar venint fent poni perquè eren molt petits, 3-4 anys, i ara ja munten a cavall, però superbé.
Doncs si en voleu informació podeu trucar al 661-09-18-26, 661-09-18-26, és la Masia Hípica Cal Senyor, a Vilassar de Dalt, i doncs la Núria estarà encantada d'informar-vos sense cap mena de compromís. I a part, doncs aquí la Núria i els amics de la Hípica Cal Senyor han volgut fer el sorteig d'una ruta a cavall per dues persones als oients del programa, Núria, que t'ho agraeixo moltíssim. Així que aquells que hagin escoltat l'entrevista i enviïn un correu ara a camins.catalunya@cope.es, entreu en el sorteig d'aquesta ruta a cavall per dues persones. camins.catalunya@cope.es. I ja sabeu que si voleu més informació sobre la Masia Hípica Cal Senyor, podeu trucar al 661-09-18-26. Núria, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. I doncs us vindrem a veure l'Hípica segur, perquè teniu aquestes experiències fantàstiques que s'han de viure i ens ajuden a desconnectar de les preocupacions, problemes i gaudir de la natura i dels cavalls que són tan meravellosos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui em llevo un altre cop.
Estic concerts.
Sé qui sóc, tenir-te a prop em fa feliç.
Segur que us ha passat alguna vegada d'escoltar una cançó i recordar algun moment especial de la vostra vida. Hi ha cançons que ens marquen i fins i tot ens poden arribar a canviar l'estat d'ànim. I encara més, anant més enllà, hi ha aquelles cançons que ens arriben directament al cor, com per exemple totes les que trobarem en aquest gran festival o gran concert de gospel internacional que trobarem al Palau de la Música Catalana a partir del dia 13 d'abril al One Heart, aquest gospel festival. I per parlar-nos-en més, doncs aquest matí tinc la gran sort de tenir amb mi el músic, director d'orquestra i educador Ramon Escalé. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
Ramon, val a dir que el gospel és molt terapèutic per les persones. Ens pot arribar a transformar l'estat d'ànim.
Sí, jo diria que la música en general, però sobretot el gospel, per diverses raons. Hi ha una que és una mica esotèrica, per dir-ho d'alguna manera, que és el tipus d'harmonia, el tipus de melodia No sé exactament què fa, però toca alguna part del cervell que et dona benestar, que et fa sentir que et dona plaer. Després, el fet de que és una música que es canta en grup, que cantes amb altres persones, que no és una música complicada, que és una música que va directe al cervell, que va directe al cor. No sé, i després pues, un missatge que en origen és un missatge absolutament religiós, absolutament ortodoxe, però que amb els anys ha esdevingut universal, i és una cosa que bueno, tothom s'hi pot afegir, tothom ho pot sentir com a seu, perquè és un missatge finalment que parla d'amor senzill, de proximitat entre les persones. I llavors, jo penso que té molts ingredients com perquè sigui una cosa que atrapi d'aquesta manera, no? Que et faci sentir realment doncs, tan bé. A part de que, jo que sé, tota la música que estem escoltant avui en dia, que no sigui clàssica o popular, el 90% de la música que escoltem té l'origen a les esglésies. Tots els grans cantants que ens podien venir ara més al cap, des d'Aretha Franklin fins a Whitney Houston o Michael Jackson o qui vulguis o Beyoncé, són gent que han après a cantar a l'església. Llavors, clar, doncs, jo crec que té tots els elements com per ser el que és actualment el gospel.
I trobarem aquest festival el dia 13 d'abril al Palau de la Música Catalana. I, Ramon, en el teu cas, ets pianista també i compositor.
Sí.
Quan et vas iniciar en el món del piano? Et ve des de molt petit? Va ser després?
No, el meu cas és un cas d'aquells per fer un biopic, a vegades, perquè jo anava per metge, quan era jovenet, doncs, el cas dels meus pares són de la generació de la postguerra i els nens i les nenes havien de tenir una carrera, no? Vull dir que era l'objectiu màxim, és que el nen o la nena tingui una carrera. Jo era un alumne, bon alumne, anava traient bones notes, i quan vaig, hi ha diverses vegades i vaig dir que vull ser músic, no? Però com que era un bon nen, i la meva mare, sobretot, que en aquest aspecte era molt heavy, em deia, no, primer has de tenir una carrera i després ja et dedicaràs el que vulguis. I finalment, doncs, després de diversos intents, als 20 anys vaig tenir una lesió al genoll, vaig estar un mes ingressat a l'hospital i vaig tenir temps per pensar. I al cap de, quan vaig sortir de l'hospital, vaig dir, jo em vull dedicar a la música, però vaig començar doncs, amb 20-21 anys, no en tenia ni idea, sabia tocar quatre cosetes d'oïda, però no sabia massa res, però sí que era una cosa que portava dins des de molt petit, no? Llavors, a vegades, quan hi ha gent que em demana, tu has tocat des de petit, o hi ha gent que vas bé a cantar algun taller, no? I són gent de 40 anys, jo, és que he començat tard, dic, que va, tu has començat quan havies de començar, i t'hi poses i ja està, vull dir, és com un tren, tu puges al tren allà a l'estació que et vagi bé i endavant, no? I en el meu cas va ser així, si vas mirar enrere i penso ben bé que la vida m'ha conduït, no? Perquè hi ha una sèrie de coses bueno, hi ha qui diu que són casualitats, hi ha qui diu que són causalitats, però que una cosa em van aportant a l'altra i em porten a estar fent el que estic fent ara, que la veritat és estic superagraït a la vida, superagraït a tot de la manera que estic vivint, perquè estic fent el que més m'agrada i puc viure d'això envoltat de gent fantàstica, vull dir que realment no em puc queixar de res, al contrari, no? Agrair cada dia doncs, que la vida és prou intel·ligent i prou sàvia per conduir-me, i jo pues, prou espavilat com per deixar-me portar per la vida. Però sí, vaig començar de gran. I és que la música t'hi pots enganxar en el moment que tu vulguis. Simplement el moment que el cos t'ho demani, t'hi fiques i palante.
Clar, és el que dèiem, que tot arriba en el moment que ha d'arribar. I el que sí que arribarà doncs, és aquesta gran família de gospel internacional al Palau de la Música Catalana, on trobarem Miss Anital Wilson, Joaquim Arenius, a Daniel Tomàs, a Frio Lewin, Colin Bassel, bueno, i el Ramon Escoli també, que no ens hi pot faltar, Ramon?
Exacte.
Doncs...
Sí, home,
digues.
La veritat és que poder reunir tota aquesta gent, a més la majoria d'ells són amics, són companys, perquè fa molts anys que es coneixen, són gent, la majoria són gent d'Europa, però des de fa uns anys tota la gent que està fent coses de costa d'Europa, més o menys estem en contacte, ens anem coneixent, i la veritat és que el concert del Palau és com una mostra de tot el que està passant, no? A nivell europeu. També hi haurà un cor format per cors de tota Europa, i, no, evidentment no tots els cors, però no hi cabríem, però sí s'ha demanat als directors que tinguin dos cantants seleccionats de cada cor, hi ha molta gent d'Europa, hi ha molta gent del resta de l'estat, i el gruix, evidentment, és d'aquí, Catalunya, però es forma un cor que és, en origen és europeu, juntament amb els Messengers i els Cors Gospel Singers, que tenim un cor de més de 100 persones, i vivint doncs, la música aquesta del gospel tal com és en els seus orígens,
doncs,
no? Des de la proximitat,
doncs...
des de la internacionalitat, des de la no existència de barreres.
I arribant directament al cor, i així que no hi faltarem. Sí. T'agraeixo molt, Ramon, que hagis estat aquest matí amb nosaltres, i us vindrem a veure el One Heart al Palau de la Música Catalana el dia 13 d'abril.
Molt bé, moltes gràcies.
Teatre.
Podrà
excusar-me per parlar.
Doncs sí, fa molt mal el fet d'anar-te fent gran i veure que estàs a cavall entre la joventut i la bellesa. I escuece, escocia. I per explicar-nos com escuece, tenim el gran actor i còmic Xavi Franquesa. Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Doncs encantadíssima de tenir-te, perquè a més em sembla que estem els dos més o menys en la mateixa franja d'edat aproximadament.
Sí, una franja aproximada que fa buscar llaços. Això és com quan un està malalt, que busca gent que tingui la mateixa malaltia com per compartir-ho. Doncs amb l'edat passa una miqueta el mateix, no? Una miqueta aquesta manera simbòlica d'abraçar-se.
Doncs sí.
Sabem que quan passes dels 40 ja estàs amb aquesta... Estàs amb un limbo i t'estàs aproximant perillosament cap a un costat, cap al que no estàs preparat, no? Que és, diguéssim, la vida ja no adulta, molt adulta.
Recordem que trobaran i trobareu el Xavi Franquesa, el Jove Teatre Regina, fent l'Escòcia, perquè, Xavi, tu també et passava allò que et deien, ja veuràs que a partir dels 40 t'hauràs de posar ulleres per llegir, ja veuràs que, no, que aniràs més cansat, ja veuràs... I tu deies, a mi no em passarà. I després...
No, no mira, no, a mi no m'ho havien avisat, anava veient, i deixaves d'entendre coses, de, segurament aquesta franja d'edat que són els teus pares d'una generació anterior i fins i tot els teus avis, i ara és quan de manera silenciosa comences a entendre moltes coses del seu comportament, no? Perquè vas cap allà. Jo només et dic una cosa. He deixat de prendre cafè, i això ho he fet fa poc, perquè parlaves de les ulleres, i el de les ulleres al meu cas ha sigut aquest any que me les he posat, eh? Jo presumia veure perfectament, nítido i claro, i resulta que ara tinc presbícia, però presbícia guapa. I ara m'aproximo a la meva àvia, ja no ma mare, m'aproximo a la meva àvia, perquè esmorzo i sobrio. Ja ni cafè. O sigui, és la tristesa més absoluta, no? Doncs aquí estem.
O sigui que anem arribant tots al punt que anem veient això, que els anys passen, i hi ha aquest debat entre la joventut i la bellesa, l'optimisme i el pessimisme. Què veuran els amics i amigues que vinguin a veure l'Escòcia?
Doncs veuran una miqueta la reflexió d'aquesta persona pessimista, que sóc jo, però ojo, jo sóc pessimista, us ho dic, sóc un pessimista content. És a dir, perquè no entenc aquesta gent que diu ser optimista o ser positiva amb tot el que tenim al voltant. Jo ho veig amb un cert punt de pessimisme, però sóc un tio content i conforme. No estic enfadat amb la vida, tampoc. I veurem això d'alguna manera, la narració d'aquest encavalgament d'una persona amb un esperit jove, o que fins ara era jove, i que es veu que s'aproxima perillosament a la jubilació, fins i tot, no? I tot això, evidentment, amb clau d'humor, amb molta complicitat del públic, amb molta improvisació, perquè el públic també hi participa, no?
Que això és molt important, el fer participar al públic, l'empatitzar amb ells, i a més això ho fas molt bé, Xavi, d'empatitzar amb el públic. Són molts anys, no?, d'experiència.
Home, mira, ara, si tires la vista enrere, doncs, evidentment, ja fa pràcticament 20 anys que em dedico això. Per tant, sí, mira, això s'havia de dir allò de... Quan un treu un últim treball, diu, su trabajo más adulto, no? Doncs en aquest cas, és cert, és el treball més adult per un tema d'edat, encara que sigui, no? Però la veritat és que és un tema, perquè això és que, pues, que m'escofia per dentro i ho volia treure i compartir-ho amb la gent, i la gent, la veritat és que empatitza i participa molt bé.
Doncs, Xavi, et desitgem molts més èxits, que els anys passin i passin així de bé, que per tu, bueno, que per tots ens acaben passant, que vam arribar a aquest punt de l'Escòcia, i vindrem a veure't el Jove Teatre Regina.
Exacte, és inevitable el pas del temps, és inexorable, però l'hem d'acceptar i portar-lo amb alegria, que d'això parla una mica.
Doncs el portem amb alegria, i gràcies per ser amb nosaltres.
A tu, que vagi una abraçada forta.
Una abraçada. Escoltem la cançó Torn de la cantant Natalia Imbruglia, que va donar la volta al món l'octubre de l'any 1997 i amb ella va guanyar el Premi Grammy a la millor interpretació vocal femenina. Una cançó meravellosa i que, escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11. Però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Per tant, queda't amb mi. Fins ara. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. I don't know him.